psiquiàtrica.
De moment, s'ha decidit que continuï allà el mòdul d'arrestats del centre hospitalari i la traslladaran a la presó de Palma quan li donin l'alta. Recordem que la principal hipòtesi és que després d'una brega, la dona de 36 anys va matar la sogra. Ella assegura que va actuar en defensa pròpia, però el cos de la víctima presentava molts hematomes.
I la societat avícola Son Perot presenta un projecte per construir una macrogranja de 80.000 gallines a Manacor.
La directora general d'Harmonització Urbanística i Avaluació Ambiental Paz Andrade recorda que el projecte haurà de complir amb la norma autonòmica del 2025.
Su viabilidad dependerá de cumplir varias condiciones, como no superar el máximo permitido de 160.000 gallinas y respetar las distancias mínimas respecto a zonas residenciales.
Se situarà a 4 quilòmetres de distància del nucli residencial més proper i tindrà dues naus. La proposta arriba després que l'empresa hagi intentat posar en marxa una instal·lació similar a Sineu.
I Mahó aprova una nova tarifa de l'aigua que permetrà que 2/3 dels abonats paguin manco o mantinguin el mateix rebut.
La proposta va tirar endavant el ple celebrat ahir amb els vots del PSOE i el suport d'Ara Mahó. La reforma del sistema tarifari de l'aigua afavoreix els consums domèstics més habituals i penalitza els elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir els més alts. Héctor Pons és el batlle de Mahó.
L'aigua de consum domèstic de domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen, i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com aquella consumeix.
I fa només uns minuts acabem de conèixer com han evolucionat els preus del mes de maig. L'Institut Nacional d'Estadística ha actualitzat la dada d'inflació.
I aquesta dada està marcada per la continuïtat, perquè hem de recordar que el mes d'abril aquesta inflació interanual, la pujada de preus respecte d'un any enrere, es va situar en el 3,2%, i ara, al maig, es torna a situar en aquest 3,2% de pujada d'augment dels preus respecte al maig del 2025.
I això quan el preu del barril de petroli Brent ha davallat aquestes darreres hores i torna als $90 després de l'anunci dels Estats Units d'un principi d'acord amb l'Iran per allargar la treva i començar a reobrir l'estret d'Hormuz.
Ara bé, encara hi manca el vistiplau del president dels Estats Units, Donald Trump, i de moment Teheran ha desmentit l'entesa. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance,
I do think we've made a lot of progress here. It's very clear.
Diu que hi ha hagut molt de progrés en les converses i que Teheran està obert a assolir un acord, però que encara queden punts pendents i la validació definitiva.
I avui es fa a Mallorca la cantada simultània de la Balanguera per commemorar el centenari de la seva versió musicada. Serà a les 8 del vespre a les principals places de tots els municipis de Mallorca.
Fa uns minuts, a l'informatiu matí, el president de l'OCB, Antoni Llebrés, ha considerat que les cantades d'avui a totes les places de Mallorca seran una representació de Mallorca i de sentiment de pertinença en una societat de cada vegada més diversa.
Nosaltres ho plantegem també en general, me refereix que la celebració d'avui, a totes les cantades, com un acte també d'alguna manera d'afirmació d'allò que som i que volen continuar sent, per tant, un acte de mallorquinitat.
Abans, a les 12 del migdia, més de 250 centres escolars també interpretaran la Balanguera. Arribem a les 9:04. Ara comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. Amb tu.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Bon
dia. Benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam divendres amb 23 graus de temperatura i molta, molta calor, fins i tot amb avís groc per altes temperatures a l'interior de Mallorca. És la primera vegada, de fet, d'enguany que s'activen alertes per altes temperatures. Avui és el dia més calorós d'aquest episodi inusual d'anomalies tèrmiques. Es poden arribar, atenció, fins i tot als 36 graus. Després ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, per explicar amb detall la previsió de cara a les pròximes hores, però atenció perquè a partir d'avui descendeixen i el cap de setmana podríem tenir una petita treva, després ho confirmam. Pues contant també que continua la polèmica per la lona, per l'anunci penjat a la façana de l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma. Segons Aena, es pot llegir en alemany el que passa a Mallorca, es paga a Mallorca, tot i que la frase també tindria una altra interpretació, que és la que varen comentar ahir. El que passa a Mallorca es queda a Mallorca, un poc fent al·lusió a Las Vegas o l'estudi 54. El govern va explicar ahir que aquest tipus de missatges el que fan és fomentar el turisme d'accessos i demanen la seva retirada. Però Aena explica que és un missatge que fa al·lusió precisament en aquesta plataforma de pagament. Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia i també parlarem amb Ciro Krauthausen, periodista al Mallorca Zeitung, que segur mos podrà donar una mà per veure com interpretem aquest anunci. De nou també, en el punt de mira, el tema de les macrogranges. Joana, bon dia.
Bon dia, Marti. Doncs sí, en aquest cas parlaríem d'un nou projecte, diferent dels que ja coneixíem fins ara. Compartim ara imatges que descrivim pels oients d'aquests terrenys del municipi de Manacor, en concret de Son Brau, on es vol construir una granja amb capacitat d'atenció per més de 80.000 gallines ponedores. Els responsables de construir d'aquest projecte impulsat per Avícola Son Parat, actualment en fase d'informació pública, asseguren que compleix tots els requisits d'allunyament dels nuclis urbans més pròxim, que serien Son Talent, Petra i Ariany. En total, la instal·lació comptaria amb uns 10.700 metres quadrats ocupats i 6.900 metres quadrats construïts. Després ho abordarem a la nostra tertúlia d'actualitat.
En crònica de successos, el jutge de guàrdia ha decretat presó provisional sense fiança per a la dona que presumptament va matar dilluns la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. La declaració s'ha pres per via telemàtica perquè la dona roman ingressada a l'Hospital de Son Espases per prescripció psiquiàtrica i s'ha decidit que continuï el mòdul d'arrestats del centre hospitalari. El trasllat a la presó de Ciutat es produirà quan li doni l'alta. Recordem que la principal hipòtesi és que després d'una brega la dona de 36 anys va matar la sogra. L'acusada assegura que va actuar en defensa pròpia encara que el cos de la víctima presentàs molt d'hematomes.
A partir d'ahir, fins al proper dia 29 de juny, els ciutadans de les Illes Balears poden demanar hora al Servei de Renda Àgil per fer la declaració de l'any 2025.
Si tots aquests que encara no l'hagin feta, ho podran fer un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears, complementari al de l'Agència Estatal, i que enguany compleix de més 30 anys. Per cert, a l'hora de fer la declaració, la Conselleria d'Hisenda avisa als ciutadans d'un parell de coses. Les 24 deduccions autonòmiques no estan incloses en l'esborrany, així que molt en compte, així que cada contribuent les haurà d'introduir manualment, Marta.
Frase del dia, idò, moment per la reflexió. Avui divendres, per on passa?
I de la frase d'avui és de John Fitzgerald Kennedy, el 35è president dels Estats Units, que tal dia com avui hauria fet 109 anys. I parlant dels seus adversaris, un dia va dir que perdona els teus enemics, però ja mai no oblidis el seu nom.
Cridaré el teu nom fins que arribi el teu cor, fins que el dia torni vespre, fins que quedi sense por. Cridaré el teu nom.
I de què parla tothom avui?
Idò, també d'un nom propi, Marta, perquè les xarxes van plenes amb una nova actuació de La Oreja de Van Gogh, que no ha tornat a convèncer els seus fans. La polèmica acompanya el retorn de Maya Montero a La Oreja de Van Gogh, que el grup ha començat aquesta setmana el concerts a Madrid amb totes les entrades exaurides, però també amb molta conversa a les xarxes per l'estat vocal de la cantant. Després de gairebé 20 anys fora del grup, Maya ha tornat com a vocalista en aquesta gira del 30è aniversari de La Oreja, i el retorn ha estat tan emotiu com controvertit. Hi ha fans que celebren aquest retrobament i l'ambient nostàlgic que es produeix als concerts, i d'altres que critiquen que la cantant no està en el seu millor moment vocal. De fet, alguns un vídeo. Els dos primers concerts a Madrid ja s'han fet virals amb comentaris molt durs a xarxes. Però també hi ha hagut una gran onada de suport cap a Amaia Montero, especialment per la seva vulnerabilitat sobre l'escenari i després dels problemes personals i de salut mental que ella mateixa va explicar que havia patit en els darrers anys. La premsa també està dividida. Hi ha crítiques que parlen d'un concert irregular, amb desafinacions i moments tensos, però d'altres destaquen precisament la càrrega emocional d'aquest retorn i la connexió que Amaia és capaç d'establir amb el públic. Perquè, bueno, fes-ho una idea, dos titulars. El País titula aquest concert El triomf de la fragilitat, mentre que El Español titula L'esperpèntic naufragi d'Amaia Montero a Madrid. La oreja de Van Gogh paga que havien llegat Leire Martínez. En qualsevol cas, el que queda clar és que La oreja continua generant emoció, debat i també molta nostàlgia. Què vos sembla? Podríem fer un de que parla tothom de La oreja cada dia.
Cada dia, també.
Home, està en rivalitat amb Bad Bunny, en aquest ritme.
En aquest ranking.
Bad Bunny, La oreja, Rosalía... si feim ara, si demanem a qualcú que mos faci comptes de les vegades que n'han parlat, han estat tres grans protagonistes.
És un bon pòdium, és un bon rànquing de que parla de tothom, però bé, mira, amb aquest poquet amb això que acabes de dir, perquè pens una mica igual, no sé si definir això que diré ara com a polarització, tu deies premsa dividida.
Blanca o negra.
Blanca, és cert, perquè tu veus gent que diu que el millor concert de la seva vida i de gent que diu que és un desastre mundial de La oreja. En qualsevol cas, crec, i de cada vegada ho té més clar...
Marta Grau, no... perdona, Marta Grau va fent comentaris sota el botxe, que està molt bé, diu, a poc concerts d'on va anar a la seva vida.
Bé, això ja no entraré, ja no vull discutir, no vull crear controvèrsia o més controvèrsia, Vai. Però estic molt convençuda, o cada vegada més convençuda d'una cosa, estimats, i és que la nostàlgia musical és capaç, podríem dir, de fer desaparèixer la crítica o qualsevol estigma i tapar carències vocals o artístiques.
Però en quin titular te quedes més? En El triomf de la fragilitat, que feia referència en Xisco, o El karma per haver engegat
no,
en l'aire?
És que no vull afegir un tercer titular, però és que pens que el que és obvi és que no canta bé. Vull dir, encara que uns vegin una cosa i els altres vegin una altra, però en el final, la gent que ho disfruta és perquè està cegada per aquestes ganes de nostàlgia o
clar,
per aquest...
De tornar en temps...
No sé, és com una... cegada.
No, és que pens que la gent que va al concert viu com una experiència de regressió i és igual si Amaia canta malament. A més, canta poc perquè ells la tapen. Fa com un karaoke. Saps? O sigui, crec que van a viure una experiència de regressió per tornar
es
a fa 20 anys.
En Vespreus que tenen els concerts, no vas a un concert quan hi anaven nosaltres a la nostra època, que anaven a la plaça de Toros i actuaven a Rosario i cantaves Mi gato i te n'anaves a casa teva. Ara és una altra cosa. Un concert ja no és un concert.
Sí, és com una experiència.
És una experiència des de que arribes, l'escenografia, se posava en escena, llavors també que tot ha de tenir com un concepte, canvis de vestuari, les totes. Jo és que m'agradaria saber en quin moment en normalitzar que un concert és com unes noces, on hi ha de diferents canvis de vestuari
si
i diferents estacions.
Però el servei sí, però, ha de ser el millor, també.
Ja, però és que el millor convendria no pagar tant per un concert i tornar en aquella essència de es públic en el seu cantant. No ho sé, és que no tot pot ser un show de Las Vegas. I a lo millor no tots els cantants estan preparats per fer un show de Las Vegas, que és allò que han intentat fer des de l'oreja de Van Gogh.
És veritat. De totes maneres, jo vull insistir, perdoneu, però jo m'he quedat amb el titular del karma, que han pagat que engegant a l'aire. Me sap greu. Venuts, una panda de venuts.
Saps com en moltes coses de la vida, Marta? Com en moltes coses de la vida. Com en moltes coses de la vida, pens que ells no són capaços, no perquè no vulguin, no són capaços de fer aquesta autocrítica i pensar que s'han equivocat. I això passa molt, en el nostre món passa moltíssim.
Jo crec que ells, quan arriben a casa, ho pensen.
No, jo no
crec
que no.
Després d'aquestes crítiques...
Jo crec que pensen
que
fan una caixa meravellosa, que la nostàlgia ara fa que tot sigui... Hi ha un moment en aquest concert en què el pianista, que mai me'n recorda el seu nom...
Pianista 1.
Pobret. Ara que és fatal, però no sabré el nom. Però bé, que el pianista, que és el lletrista de les cançons, un poc... el líder
ja
musical...
Ja no ho farà perquè sempre ho deu ferir mentre tu vas parlant.
Hi ha un moment que canta una cançó amb ella, que és aquest guapa, que diuen que ell li ha escrit a ella perquè està hipermega enamorat de Amaia... I ells ho venen com a una experiència religiosa, o sigui, és que mostren aquest moment com mirau que hem aconseguit, tenim aquí en Amaia, això és...
Javier San Martín.
En Xavi San Martín.
Xavi San Martín, idò.
Gràcies, companys.
En Xavi.
Mireu aquest moment. Clar, ells en el final pensen, és que s'hagin d'ho flipar d'aquest moment, en Namaya, el piano, la cançó
crec que no.
Guapa...
Jo crec que no. Jo crec que ells arriben a casa seva i diuen, mare meva, i llegeixen les crítiques i veuen les xarxes socials i diuen, mare meva, no sé si han fet bé, això no està anant com toca, Amaya... S'està notant que cada dia està pitjor, perquè és la realitat. La qualitat musical no és bona. No sap greu, això són coses realistes.
Sí, però de tota manera també aquí jugàvem com a diferents cartes parlant del tema de la salut mental en els que has d'anar a ballar Montero, però és que això no és un tema de salut mental.
No, és un tema de tècnica vocal.
És un tema de no haver preparat aquests concerts.
Clar.
I que potser, si l'Oreja de Van Gogh l'estimava tant com deien que aquesta gira de retorn era perquè tots s'estimaven un munt, també si s'estimaven tant, no sé per què se varen separar.
Mira, també...
Perquè si t'estimes, difícilment, no. Si t'estimes i el grup funciona, difícilment te separes. Però bé, obviant aquest tema, haguessin hagut de donar més suport a la seva companya i dir-li, Amaya, hem de practicar més?
Mira,
a
ara
millor,
que dius això,
hem de jornar
si l'estimen...
A lo millor hem d'ajornar aquest retorn i esperar que estiguis bé de veu, perquè sí. Ara jo m'imagino que aquesta pressió que du ella damunt les espatlles tampoc li és bona.
Això no ho varen fer, però ara han tingut, com a, no sé, de la darrera vegada que varen fer els concerts, els primers a Sant Sebastià, 20 dies aproximadament.
Sí.
També hi ha hagut crítiques a les xarxes precisament d'això, que en aquests 20 dies no pareix que hagin fet res. Per exemple, en Jaume Noguera, company nostre, que és músic, deia, per aventura li haurien de baixar la tonalitat de les cançons, com a per ajudar-la. Jo no entenc de música o no n'entenc massa i no sé si això ho han fet o no. Per aventura ella hauria d'haver anat a, no sé, a unes classes amb un logopeda, amb un qui sigui, amb un professor de cant per ajudar-la a entonar. Sí. Per aventura ella no està avesada, perquè fa 20 anys també ho deixava en Jaume Noguera, a que ara se duen uns aparells a dins les orelles i ella no està avesada. Per aventura aquestes coses les haurien d'haver treballat, no? Haurien d'haver fet feina amb aquestes coses.
I si
coses,
ho han
perquè...
fet, és evident que no ha estat suficient.
No ha estat suficient.
I s'ha de fer una autocrítica.
No estic comparant, però, per exemple, aquest dimecres, si no vaig errar, crec que és aquest dimecres, Llorenç Santamaria presentarà un disc nou que se dirà 80 aniversari. Tu escoltes el disc de Llorenç Santamaria i ell, evidentment, no té la mateixa boca que quan cantava Bailemos o Si tu fueras mi mujer quan en tenia 30.
Però no ho pretén.
Però és un home que, primer, que no ho pretén, i, segona, que ha anat fent feina. I clar, que ell, quan canta, té la veu d'un home de la seva edat, però una veu treballada i, sobretot, que s'anota que ha preparat aquest concert. En això me'n referesc. El problema de l'Oreja de Van Gogh és que han tirat de nostàlgia i se pensaven que la nostàlgia ho cobriria tot. I, potser, una mica més de feineta prèvia no hagués sobrat.
La nostàlgia no ha estat suficient. És un dels temes de debat.
I visca Llorenç Santamaria.
I tant que sí. Salutacions.
Llorenç Santamaria.
Des d'aquí. L'esperam de cara a la setmana que ve amb l'anunci del nou disc, sens dubte. Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, que té Jaume, Alejandro Rubio, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz. Començam això que ens agrada dir el divendres, el cap de setmana.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Són les 9 i 18 minuts. Comença la nostra tertúlia, com sempre, puntuals, el repàs de l'actualitat dels diferents titulars d'aquest divendres que compartim tot d'una avui amb el missè Eduardo Luna. Bon dia.
Bon dia.
Amb el periodista Guillem Porcel. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ens escolta també des d'Eivissa, Juanan Torres, subdirector del periódico d'Eivissa i Formentera. Juanan, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Just ahir fèiem referència a aquest famós cartell publicitari a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma, un cartell que les darreres 24 hores ha generat molt de debat, perquè, com sabeu, una plataforma és com una classe de visum, no? Amb un altre nom, explicava que el que passa a Mallorca es queda a Mallorca. El govern es va manifestar i va dir que era un missatge que feia al·lusió o que fomentava el turisme d'accessos. Després va haver com una doble interpretació, i és que AENA va dir que no era... és que de Mallorca era es paga a Mallorca. Ara sembla que en alemany se pot interpretar de les dues maneres. Es queda a Mallorca, es paga a Mallorca. Tenim molt de dubtes. Ara ho aclarirem perquè tot d'una saludarem a un dels periodistes del Mallorca Zeitung perquè mos explicarem si és vera que se pot tenir aquesta doble interpretació. En tot cas, és un missatge que fa al·lusió a una frase molt famosa que s'aplica, per exemple, Eduardo, a llocs com Las Vegas, a llocs com l'Estudi 54. Ho pots vendre de la manera que vulguis, però la frase és la frase. Malament hi hagi matisos, no?, a diferents paraules. Com ho interpretau vosaltres?
A ver, yo creo que es que AENA ya se ha destapado totalmente. AENA al final no deja de ser un negocio, le da exactamente igual mientras saque rendimiento económico. Entonces, si viene una empresa de fuera y le paga para poner un cartel, yo creo que ni se para a pensar qué es lo que está publicitando, ¿no? Cuando al final debería tener en cuenta que es un ente público que está haciendo un servicio público, sobre todo a los residentes de las Islas Baleares y también al mercado internacional. Y, hombre, pues que tendría que tener un poquito más en cuenta que es la primera entrada de los turistas en Mallorca. Y si ya de entrada les estamos metiendo un cartel similar o con analogías o con dobles interpretaciones diciéndoles, oye, no te preocupes, que como en Las Vegas lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca, pues luego tenemos los desastres que tenemos.
I tu, Guillem, què interpretes o què t'assembla el que ha ocorregut les darreres 24 hores, tant la resposta del govern, la resposta d'AENA al respecte?
Bé, jo el primer que... La primera reacció va ser de vergonya absoluta, perquè hi ha diverses qüestions. Per ser primera, és que tinc sensació de que surt molt barat el riure dels mallorquins, segons quines qüestions. Ho dic perquè l'aeroport de Palma està fet contra els mallorquins. Qualsevol mallorquí que hagi d'agafar vols, i sobretot durant aquesta... Durant aquesta època, és a dir, l'aeroport s'ha convertit quasi en un centre comercial, més que en una facilitat perquè hi ha d'agafar un vol. A més, AENA és una empresa que l'únic que cerca és maximitzar els beneficis sense tenir en compte les repercussions de les seves accions. Ho hem vist, per exemple, amb les ampliacions que vol fer l'aeroport d'Eivissa i la ampliació que s'està fent a l'aeroport de Palma, tot i que ells diuen que no és una ampliació, però sí que ho és, i... sobretot aquí hi ha una qüestió política, i és que les Balears no tenen cap poder de decisió sobre el que passa a l'aeroport de Palma, és a dir, bueno, ni a l'aeroport de Palma, ni d'Eivissa, ni de cap de les illes. I això el que implica és que passin qüestions com aquestes, perquè si una lona com aquesta s'hagués el manco avisat o s'hagués posat damunt la taula que s'anava a fer, segurament hagués tingut el rebuig per part de les institucions d'aquestes illes. Així que jo crec que sobretot AENA té un tracte colonial en segons quines zones, i Balears és així, perquè és l'únic que volen és treure rendiment, i sobretot jo crec que moltes vegades surt massa barato en riure-se'n dels mallorquins, sobretot perquè és vera que la traducció d'aquesta frase pot ser que no és literal de lo que passa a Mallorca se queda a Mallorca, sinó que té una altra traducció, però quan utilitzes una frase tan famosa, el que està cercant és un impacte directe. I a més, és una lona que és just sortir de l'aeroport, ja la veus ben gran.
I de grans dimensions. Estem compartint la imatge a pantalla que descrivim pels oients, i encara no s'han demut, no?, que existeix aquesta gran pantalla publicitària, però sí que és veritat que és de grans dimensions. Abans de demanar t'opinió, Juanan, deixem que incorpori en aquesta tertúlia Ciro Krauthausen, del Mallorca Zeitung, que segur que mos pot ajudar per conèixer la verdadera interpretació d'aquesta frase. Ciro, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
La traducció literal de l'alemany, quina seria del que estem llegint just aquí a pantalla?
Tengo que darle la razón a Ena. Perdón. Lo que sucede en Mallorca se paga en Mallorca. Ahí luego, desde luego juega con la asociación de la famosa frase esta de lo que pasa en Mallorca o en Las Vegas o donde sea, se queda en Mallorca o en Las Vegas. Pero en alemán es mucho menos habitual esta expresión. Existe, pero no es... Aquí es un poco pan de cada día, en Alemania no lo es. Luego, hay otro aspecto. La lona lleva grande el logotipo de la Sparkasse, que es una de las marcas más conocidas en Alemania. O sea, uno como alemán, en el fondo, detecta inmediatamente de que esto va de dinero y de pagar. Entonces, podemos decir, sí, hay publicitarios que han jugado con una asociación, pero no lleva, por lo menos en ojos de un alemán, no lleva inmediatamente a esta idea de que en Mallorca vale todo lo que se ha interpretado por parte del gobierno. Entonces, yo soy un poco más cuidadoso con respecto a esto. Luego, podríamos ponernos a discutir si Male, este apodo de sí. Mallorca en Alemania, es despectivo o no. Ahí hay diversidad de opiniones también. Hay mucha gente que lo dice con mucho cariño. Es que la relación de los alemanes con Mallorca ya es tan estrecha que hasta Mallorca tiene su apodo, ¿no?
¡Ostras!
Entonces... Todo esto, yo creo que no, en este caso no le doy la razón al gobierno y a todos los que lo han interpretado o han asumido esa interpretación. Sí veo, porque al mismo tiempo, no es nuevo que haya estas lonas gigantescas en el aeropuerto. El aeropuerto sí se ha convertido en un único reclamo publicitario, ¿no? En mi opinión, o en un único espacio comercial. Y es más, si puestos a ponernos a discutir si queremos publicidad del turismo de juerga o del turismo de borrachera, mucho antes se hubiese debido intervenir, porque si mal no recuerdo, la última vez que yo he viajado en el espacio de recogida de equipajes, eso está lleno de publicidad de los clubes, de las grandes discotecas en Playa de Palma. Esto es un poco lo que yo veo desde mi guarida del Mallorca.
O sigui, el que podem interpretar, la traducció, un alemany quan ho llegeix directament és el que passa a Mallorca, es paga a Mallorca, perquè tot i que té una doble interpretació, que podria ser es queda o se poden utilitzar altres paraules, són secundàries, no són col·loquialment sí, tan sí. utilitzades, tan emprades per als alemans. Això és correcte.
Exacte, sí.
L'únic paral·lelisme que poden fer és que fa al·lusió a la famosa frase, això sí. Aquí no hi ha dubtes. I respecte a la forma col·loquial de dirigir-se a Mallorca, se podria considerar despectiva? És un diminutiu? Què significa exactament, Male?
Nada, es el diminutivo de Mallorca.
Simplemente.
O sea, no significa nada.
Vale, simplemente.
Entonces, hay gente que dice que decirle Male a Mallorca es no tomar en serio Mallorca. Sí, pero si tienes un apodo para tu pareja, ¿la tomas en serio o no? No lo sé.
Claro.
Depende de las circunstancias, probablemente.
Molt interessant aquest argument, Ciro Krauthausen, de Mallorca Zeitung, qui mos ha donat una mà, no?, per interpretar realment el que diu exactament aquest cartell. Moltíssimes gràcies.
Con mucho gusto.
Igualment, amb els arguments sobre la taula, Juanan, és el teu torn, men, què penses del que mos acaba de contar en Ciro?
Bé, jo penso que si els mallorquins es senten ofesos per aquesta pancarta, ANA ho hauria de tenir en compte. Aquí a Eivissa, si heu vengut de fa poc en el nostre aeroport, veureu com la zona de recollida d'equipatges també està plena d'anuncis de discoteques, un fet que evidentment no ha agradat en els eivissencs, no agraden el Consell d'Eivissa, i que ha demanat per certes les discoteques que els cedeixin un espai per veure, per posar almenys alguna fotografia d'alguna platja paradisíaca que tenim per aquí i de dalt vila, no? Perquè si no seria tot discoteques. I com deien els meus companys, ANA el que vol és fer sous, i s'aprofita de que l'aeroport de Palma i els d'Eivissa, per exemple, es fan molts de sous per tapar després els aeroports que són deficitaris, no? Aquests aeroports que es feren sense, per exemple, Castelló, si Ciutat Real, i altres bandes d'Espanya que no tenen cap sentit que hi fossin i que són deficitaris, doncs se n'aprofiten de naltros per fer més sous, per fer ampliacions, per posar més botigues, per posar més restaurants i per esprem el màxim possible aquestes infraestructures que tenim aquí, que ens duen cada volta més gent, més turistes, i que provoquen aquestes molèsties que, i després encara posen anuncis que no ens cauen bé, no? Això evidentment fa vessar la paciència dels mallorquins i dels eivissencs i un poc aquesta que en diuen turismofòbia. No és turismofòbia, sinó que és que els eivissencs, els illencs, els mallorquins volen un poc de respecte, i en aquest sentit ANA no el té cap en altres.
Pues deixo un temps per un titular, Eduardo, Guillem, sobretot del que mos acaba de contar el company del Mallorca Zeitung. Es paga a Mallorca, qualsevol altra interpretació seria secundària. Se pot interpretar com es queda a Mallorca, però un alemany entén
es paga a Mallorca.
Vale, si yo llego a Alemania y veo lo que pasa en Alemania, se paga en Alemania, a mí, lo siento, pero mi asociación viene a lo que pasa en Alemania, queda en Alemania, bienvenido, disfruta.
Aquí hi ha una qüestió de poder, i és que no tenim cap tipus de poder sobre la principal porta d'entrada de la nostra illa, i jo voldria dir que sí que me reivindic com a turismofòbic, i ho diré perquè, per exemple, la RAE diu que és la fòbia del turisme massificat que té un impacte directe i negatiu sobre el medi ambient i la qualitat de vida de la població local. Així que crec que quan hi ha qüestions com aquestes, no?, que és un tipus de turisme que jo crec que en aquesta illa ja ningú vol, o molt poca gent vol, mos hauríem de replantejar, i sobretot considero que a AENA el que no pot fer és quan se li fa una reclamació o se li diu des de les institucions que considera que això no hauria de ser, el que no pot fer és respondre amb soberbia.
9 i 30 minuts, petita pausa per publicitat. Escoltam el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa i tornem tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia de este viernes es la injerencia contra la propiedad intelectual de este bisturí. El asalto con el que un grupo de foranos, extranjeros anónimos, giris desalmados, han copiado, han colgado el lema que rige este espacio. Dice el titular: polémica por un cartel en alemán en el aeropuerto de Palma. Lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca. Eso dice el anuncio. No repetiremos en esa lengua ajena aquello de que lo que pasa en el bisturí se queda en el bisturí, porque no terminaría de entenderse. La aclaración de lo que significa esa declaración de intenciones se entiende mejor si se pone el ejemplo de la milla de oro de la corrupción de este país. Si dices, por ejemplo, lo que pasa en Ferraz se queda en Ferraz, entonces se entiende todo el sentido del mensaje. No ha tardado el gobierno balear en indignarse, en preocuparse y en mandar una carta a AENA, pidiendo la retirada inmediata del cartelón. Algo así, como que lo que pasa en AENA debería quedarse para los restos en AENA, dejando este lugar a salvo de anuncios y, sobre todo, limitando a los que puedan leerlos. Si es inexplicable que alguien permita cartelería en alemán, peor es que quien la permite no entienda la incitación hacia el exceso que nos repugna. El efecto llamada al silencio posdesfase, la omertad de la violencia, en la que puedes hacer lo que quieras porque estos monos indígenas no se enteran de nada. Si además el anuncio es de una caja de ahorros alemana, apaga y vámonos. Y ya el lunes, entre mensajes y botellas, más.
Avui, 33 minuts, continuem a la tertúlia del dia. Sempre repassam en aquestes hores l'actualitat a través de la ràdio, també a través de la televisió, i avui amb els periodistes Juanan Torres, Guillem Porcel i el missè Eduardo Luna. Estàvem parlant de turisme, estàvem parlant del cartell a l'aeroport de Som Sant Joan, i sense deixar de banda aquesta qüestió, la del turisme. En aquest cas, mos referim al lloguer turístic. L'Ajuntament de Palma prohibeix de forma definitiva la creació de noves places de lloguer. En aquest cas es refereix a Ciutat. És una iniciativa que ha sortit endavant, ha tingut el suport de tot l'equip de govern. Vox ha estat l'única formació que s'hi ha oposat. Començar per tu, Juanan, podria ser una primera passa que tal vegada se podria aplicar a altres focus calents, i un poc també fent al·lusió a la situació que està vivint a Eivissa, que recordem també, a Eivissa, amb un model pioner a l'hora d'eliminar una gran quantitat d'anuncis il·legals, sobretot els darrers mesos. S'ha fet una molt bona feina precisament per tractar d'eliminar aquests anuncis de les diferents plataformes, Juanan.
Sí, aquí en sòl urbà ja fa temps que els pisos turístics estan prohibits, i és una qüestió que és evident, no? Ningú vol que la seva escala es converteixi en un hotel. Vull dir, per això ja hi ha els hotels, ja hi ha els apartaments, els edificis, els blocs d'apartaments turístics, i el que pareix mentida és que això hagi arribat tan tard, no? Com aquesta prohibició a l'Ajuntament de Palma. Jo crec que era una cosa que havia d'arribar tard o d'hora, que arriba ara, i que els veïnats, els veïns de Palma agrairan. Ara bé, ara fa falta que hi hagi un bon servei d'inspecció i que si algú surt del que marca la llei en surti ben escaldat, perquè després ningú se li ocorri es posar un pis turístic en el seu pis en propietat on es pis que lloga. Però bé, això ja és una altra qüestió. Aquí el que s'ha fet a Eivissa també és, a part de perseguir a nivell turístic, també es persegueix a nivell urbanístic, no? que també els ajuntaments es donar-los una altra ferramenta per poder perseguir aquest tipus d'activitat il·legal.
Companys, respecte a la prohibició del lloguer turístic.
Gran idea, me parece una gran idea. Creo que es uno de los puntos que había que tomar. Tú hablabas antes de turismofobia, yo creo que es islafilia, o sea, vamos a empezar a cuidar un poquito también la isla, y yo creo que con esto lo que vamos a hacer es, primero, que no proliferen más, que hacen muchísimo daño en las barriadas donde están, y segundo, pues a lo mejor esos pisos que ya no se van a poder dedicar al alquiler turístico, se pueden dedicar a un alquiler normal, que falta nos hace también. Entonces, fantástico, pero estoy con el compañero. A mí estas medidas me parecen geniales, pero tienen que venir acompañadas de dotación suficiente para poder hacer inspecciones y para poder perseguir a la gente que aún así lo va a hacer igualmente.
Bé, jo crec que és una gran notícia que a Palma... Bueno, jo m'agradaria que hi hagués zero lloguer turístic a Palma, perquè sobretot és una ciutat en la que tenim un problema d'habitatge i d'accés a habitatge, i tots aquests pisos, i molts que són il·legals, perquè això ho hem tractat aquí moltes vegades, de que inclús edificis sencers que s'han llogat de forma il·legal com a lloguer turístic, en el final hi ha una qüestió de que si no tens inspectors suficients no arribes, i sobretot les repercussions, sobretot econòmiques, han de ser el més elevades possibles perquè no te surti, perquè no te surti rentable. Però sobretot en una ciutat com Palma, que està amb un problema d'accés a habitatge gravíssim, en el que tenim treballadors, per exemple, ho han xerrat amb el tema de la presó de Palma, que tenim gent que està a la presó de Palma perquè no pot accedir a un habitatge, tot i tenir feina. És a dir, tenim un problema tan gravíssim d'habitatge que tot el que sigui que no hi hagi habitatge turístic i tot passi a habitatge de llarga durada, doncs jo crec que és una gran notícia.
Valoració en aquest moment per tota la repercussió que ha tingut l'impacte, no?, dels darrers registres a la seu del Partit Socialista del carrer Ferraz a Madrid, i com la situació política cada vegada viu una etapa, podríem dir, molt tensa, perquè tenim per part del president del govern el judici, el seu germà, els registres als que feia referència de fa tan sols uns dies, la imputació del president Zapatero, la possible compareixença de Pedro Sánchez a finals de juny, no sé, són tantes coses concentrades en un període de temps tan curt, Eduardo, que tot això ha fet que les diferents representacions polítiques demanin una actuació urgent, des d'eleccions anticipades. Quin impacte podria tenir el que cada dia tinguem constància de noves notícies al respecte, que quasi la darrera supera l'anterior?
Pues mira, voy a ser bastante pragmático esta vez. Yo creo que la repercusión que tiene, una es para el electorado general, para la gente en general, un sentimiento de hartazgo, de que no vale nada la política que tenemos hoy en día, y al final de un efecto negativísimo, en el sentido de que están tan asqueados que ya les va a empezar a patinar todo. Esto en el electorado. Y luego, en las formaciones políticas, pues lo que estamos viendo son teatrillos, operetas, pues de peticiones de adelanto de elecciones, pero que luego por otro lado te dicen que no van a plantear una moción de censura. Y entonces, al final, parece que está cambiando todo para que nada cambie, ¿no? Y luego ya si acabamos viendo, analizamos un poco las declaraciones de Sánchez en el Vaticano, que lo comentábamos con el compañero fuera de micros, que salió incluso diciendo: yo sé que hay compañeros que me piden que adelante elecciones para que gane con una mayoría más holgada. O sea, es que el nivel...
Es veure un gest arrogant, ¿no?
Te diría narcisista. O sea, es ese tipo de gestos con la que hay, con la que está cayendo. Si cualquier persona que tenga dos dedos de frente en la cabeza piensa qué pasaría si esto, en vez de pasarle a Pedro Sánchez, le pasara a cualquier otro político de cualquier otra formación, las calles estarían ardiendo. Pero como este señor es un maestro del engaño y del bluff, pues estamos en esto. Entonces, al final, esto nos está haciendo un daño terrible a nivel nacional, porque está asqueando a la gente, y un daño terrible a nivel internacional, porque estamos pareciendo una república bananera.
Estem parlant de la presumpta finançació irregular del Partit Socialista, dels darrers registres que se van fer a Ferrat, de la imputació de Zapatero, de la possible compareixença de Pedro Sánchez a finals del mes de juny. Guillem, quina valoració pots fer de tot el que ha passat les darreres hores, els darrers dies, i quina repercussió pot tenir això de cara a un futur, a les urnes?
Bé, la repercussió directa que pot tenir sobretot el PSOE i l'Esquerra serà devastadora i probablement tindrà una translació directa entre que les pròximes eleccions, siguin ara o sigui l'any que ve, pues, el resultat serà contundent. A més, Pedro Sánchez ha aconseguit una cosa en els darrers anys i és desactivar per complet l'Esquerra, és a dir, els partits que li queden a l'Esquerra. Ho dic perquè tots són pors, tots són... ningú vol donar fer cap moviment, tots intenten aguantar. Això l'únic que fa és evidenciar la debilitat que hi ha a l'esquerra del PSOE, i això és una qüestió que ell se n'ha beneficiat. Ho dic perquè ell moltes vegades fa discursos per intentar que és votant de partits com Sumar, Podemos, inclús altres formacions de tipus Esquerra, pues, que és gent que pugui entrar en el PSOE. I això l'únic que ha provocat és que hi ha una debilitat enorme a l'esquerra. I sobretot, quan hi ha qüestions com aquestes, qüestions com aquests dies que xerram de la trama Kitchen al PP, que s'està jutjant, però és que, clar, el que hem vist amb l'Eire Díez i en Santos Cerdán i amb el PSOE és encara més greu, en moltes qüestions, perquè ja no és només... hi ha una qüestió d'intentar guàrdies civils, jutges, fiscals... És a dir, és una qüestió gravíssima, i també jo crec que és una qüestió de sistema, perquè totes les legislatures estan veient de que sempre hi ha problemes en qüestions relacionades amb aquestes, ja sigui en corrupció o ja sigui en utilitzar els aparells de l'Estat per anar contra els adversaris polítics. Però és vera que el manco, el que estan veient amb el tema de l'Eire i Santos Cerdán i tot el que s'havia muntat dins del PSOE, fa una pudor enorme i pareix que pot deixar poca cosa tot el que ha passat abans, perquè la repercussió que està tenint és molt gran.
Quina lectura fa Juan Torres de tot el que ha ocorregut la darrera setmana, sobretot?
Bé, la darrera setmana jo crec que se cirereta desprestís d'una legislatura que podíem denominar fake. Recordem que és que fa estar aquest equip de govern està governant amb uns pressupostos prorrogats de la legislatura anterior, que duim 3 anys sense que el govern presenti ni tan sols presentin a Congrés la llei de pressupostos. Jo crec que això només bastaria a qualsevol altre país d'Europa per fer una moció de censura o per fer caure un govern. De més avant, el que està passant tot a nivell judicial, no? Amb dos secretaris d'organització del Partit Socialista que estan a punt de rebre sentència, i tot el que surt setmana rere setmana. Aquí la pregunta és qui està aguantant en el govern de Pedro Sánchez i que no caigui, no? Jo crec que, evidentment, aquí tenen molt de dir els seus socis en el Congrés dels Diputats, que ja els va bé que tenir en el Partit Socialista en el govern i que veurien perillar, evidentment, la seva posició. Ara bé, jo crec que Pedro Sánchez aguantarà com ha fet fins ara, no? Ell és un supervivent nat que aguantarà fins a l'any que ve si no hi ha un terratrèmol encara molt més gran d'aquí en el mes de juliol de l'any que ve. Si hi hagués eleccions anticipades, jo penso que el Partit Socialista tornaria a fer volar el fantasma de l'ultradreta, que és el que li va funcionar el juliol de 2023, i segurament Feijó seria el que perdria les eleccions. Jo crec que ara mateix està en les seues mans es guanyar les eleccions, i només el que pot passar ara és que només les podria perdre ell, perquè jo crec que el millor avantatge de la que té ara no la tindria el Partit Popular.
Es que además hay que pensar que la justificación que cuando se le pidió si había adelanto elecciones, cuando él estaba en esa rueda de prensa en el Vaticano, otra de las perlas que dijo es que no podía adelantar elecciones porque tenía que asegurar una estabilidad en el gobierno y que además estábamos pendientes de una cosa tan importante como los fondos de la Unión Europea y que claro que eso no, si se pedía adelanto elecciones, pues con los tiempos que hay para la investidura, convocatoria y demás, pues claro que se iba a perder y tal. O sea, es que él sigue vendiendo el relato de que él es la estabilidad cuando es un presidente que no tiene presupuestos generales del Estado, que tiene totalmente el gobierno, no te voy a decir a medio gas, pero sí que a un 5%, porque no consigue llegar a ningún tipo de consenso, no saca ningún proyecto adelante, no hay ninguna iniciativa que cuente con el respaldo de la Cámara, pero aún así, como decía Juanan, sigue sosteniéndolo sus socios de gobierno, que esto es lo peligroso, y esto es lo que dices, bueno, si realmente teníamos alguna esperanza en que alguien en la política de cualquier formación tuviese un poquito de sein, que tuviese un poquito de dos dedos en la cabeza, estaría diciendo, oye, yo no voy a querer continuar con este gobierno porque está asediado por la corrupción, porque es que ahora lo difícil ya no es decir qué casos de corrupción tiene y quién está investigado, quién está en el ojo del huracán jurídico, el tema está en decir quién está libre. ¿Quién está limpio en este gobierno? Este sería el unicornio, ¿no? Y luego, además, una cosa importantísima, esta operación nace con aquellos 5 días de reflexión y posteriormente...
Después de la carta.
Eso es, después de la carta, cuando se sientan en Ferraz, las personas que están investigadas por Pedraz, para intentar hacer una campaña de acoso y derribo a periodistas, a jueces, a fiscales y a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, me parto de risa cuando dice colaboración con la justicia. Me parto de risa.
Jo voldria dir un parell de coses. La primera és que ja només hi ha una responsabilitat d'haver deixat que tota aquesta gent tingui por de i entri a les institucions. Ho dic perquè ja no només tens una responsabilitat de si tu, per exemple, t'has enriquit o tu n'has tret un benefici, sinó tens responsabilitat de la gent que no manes. I això ho hem vist a Ábalos, ho hem vist en Cerdán, ho hem vist amb l'Heredia ara mateix, i aquí hi ha una qüestió important. Després, hem de dir que en el Congrés de Diputats no hi ha una majoria d'esquerres, hi ha una majoria de dretes. El que és una majoria anti-Vox, que això és el que s'ha sustentat durant tots aquests anys. Però quan tu vas a negociar uns pressupostos i necessites els vots, per exemple, de PNV o de Junts, tu has de cedir a moltes coses, i moltes coses no s'ha volgut cedir. Ho dic perquè Pedro Sánchez pareix que no és conscient de que hi ha una realitat en el Congrés dels Diputats i és que hi ha una majoria de dretes. És a dir, la dreta se podria posar d'acord en moltes qüestions i s'ha posat d'acord en moltes qüestions en el Congrés. I després hi ha una preocupació, i en soc conscient, dins del PP sobre el lideratge d'Alberto Núñez Feijóo. Perquè hi ha molt de dirigents i molt de territoris del PP, entre els quals Balears és, que consideren que Feijóo no està fent tot el que hauria de fer i, sobretot, que no està sent tot el contundent que hauria de ser en una situació com aquesta. Perquè, és a dir, si tu planteges que la situació actual a Espanya no té... és de les pitjors que s'ha viscut, perquè inclús ho diu, no?, que en la democràcia no s'ha viscut una qüestió com aquesta, el que no pots fer és, l'únic que fas són meetings mal fets i no prendre cap decisió. És a dir, és veure que més enllà d'una moció de censura, o sí o no, que si l'has defensada, el manco, presenta-la, però ja no només és una qüestió d'aquesta, sinó que molta gent pensa que enfront el lideratge no té res a oferir.
Hem de fer una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.
IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granelados con 49 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda?
Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. A divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i IB3 Ràdio.
Nou i 50 minuts, compartim unes imatges que descrivim tot d'una pels oients. En aquests terrenys que veus del municipi de Manacor, són braus i vol construir una granja amb capacitat per 80.000 gallines ponedores. Els responsables del projecte impulsat per Avícola són, però, actualment en fase d'informació pública, asseguren que compleix tots els requisits d'allunyament respecte a nuclis urbans. En aquest cas, els més pròxims són Talent, Petra i Ariany. Recordem que Avícola Sombrot és la mateixa empresa que just fa un any estava en el punt de la polèmica per aquelles imatges tan dures de la macrogranja on veiem unes gallines patir i que va ser un tema molt denunciat per diferents entitats animalistes i a més se va proposar per part del govern una sanció important respecte a aquesta empresa en concret. I parlant de la mateixa empresa, comença ara per tu, Juan Ancí, t'assembla quina valoració fas al respecte i sobretot te faig la pregunta si realment necessitem aquest model en la nostra comunitat. Necessitem més macrogranges?
No en som un expert, no? Jo penso que aquest tipus de negoci de macrogranges no va amb el nostre fet aquí a les illes, almenys aquí l'experiència que tenim a Eivissa és de tenir les gallines i tot s'anirà amullat i recuir el poquet que tenim o el poquet que en podem treure per un mateix, no? El que passa és que també els consumidors, jo entenc que els agradaria que la carn que va comprar en el supermercat fos el més barata possible, i això només s'aconsegueix possiblement d'aquesta manera, no? Tenir macrogranges i obtenir el màxim benefici a costa o de possiblement des benestar animal. I aquí és un poc la contradicció aquesta que tenim. I jo m'agradaria, evidentment, més que la carn que tinguéssim de Saviram i els ous que tinguéssim venguessin de gallines i de galls que estessin en llibertat i no en macrogranges, que em pareix un model de negoci que no fa pas les nostres illes i que hauria d'estar totalment superat.
I respecte que sigui una entitat a la qual ja se li va proposar una sanció de gran magnitud, Guillem, i sigui la mateixa entitat que temps després projecta una altra macrogranja?
Bé, jo el que preveu és... La primera previsió és que on ho vulguin fer, doncs els veïnats tornaran a posar-se en peu de guerra i tornaran... Ho dic perquè la repercussió de muntar una macrogranja és enorme. Ja no és només de...
En quant a olors,
ja no
impacte
aquests,
sobre el terreny, benestar
animal...
Tema
de recursos, per exemple, aigua, recursos hídrics, d'altres tipus, i sobretot que té un impacte directe en la població local. És a dir, però ja no és la població local que estigui un quilòmetre, sinó quilòmetres i quilòmetres més enllà encara tens aquest impacte. Si no vaig equivocat, ho hauria de revisar, però el govern va aprovar una llei per limitar les macrogranges. No sé si aquesta llei afectaria en aquest cas, però per lo que veig hi ha una insistència d'aquesta empresa per fer una macrogranja sí o sí en aquestes illes. Però també té relació amb els tipus de model que tenim en aquestes illes. No sé fins a quin punt volen més macrogranges en les illes amb la situació que tenim.
Jo daria el punto de vista incluso de la competencia de los países. O sea, que esto sería otra. Entonces, a lo mejor quizá el punto está en no tener tantas macrogranjas, sino en favorecer ayudas directas a los países que puedan, como decía Juan, repercutir luego en el precio de venta al público, ¿no? Porque estoy seguro que esto lo apoyaríamos todos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hombre, pues el gobierno a lo mejor tendría que hacérselo mirar en este tipo de concesiones, porque no solo es verdad que jurídicamente una propuesta de sanción no es una sanción, que no ha terminado el procedimiento administrativo y que con ello no lleva ningún tipo de repercusión jurídica, porque solo está la propuesta y a lo mejor está incluso en fase de alegaciones. Pero para mí, ya solo que la empresa tenga esa propuesta de sanción, debería ser un óbice para que se presentase otros proyectos, porque ya es un aviso de navegantes de que las cosas bien no las hace.
Seguirem aprofundint en aquesta qüestió, perquè probablement també durà cua, però no vull deixar de plantejar-vos, mos queden 5 minuts, un tema també recurrent, que és la financiació autonòmica, o millor dit, la comparativa respecte a la nostra comunitat i el finançament que reben altres comunitats. L'anunci d'una inversió de 5.200 milions d'euros per impulsar el tren orbital de Catalunya ha reactivat de nou el malestar del govern amb el Ministeri de Transports i d'aquesta manera l'executiu de Marga Proens denuncia una vegada més aquest greuge comparatiu i reclama una reunió urgent amb el ministre Òscar Puente per poder desbloquejar inversions pendents en mobilitat de les nostres illes. El conseller José Luis Mateo ha criticat que altres territoris, com per exemple Catalunya, Canàries, sí que avancen amb acords, avancen amb finançament estatal, però què passa amb nosaltres? No? Sempre sembla que ha portat moltíssim a l'estat, Juanan, però ens trobam sempre a la cua.
Sí, és una de les repercussions que té, evidentment, que no hi hagi el mateix color polític en el govern de l'Estat que en el govern de les Illes Balears, no? Que evidentment et fan molt, molt menys cas. Jo crec que tot això deriva de la legislatura passada amb aquest acord que hi va haver entre les dues administracions i que va suposar la supressió, per exemple, dels convenis de carreteres amb els Consells Insulars, una qüestió que estan patint molt a Eivissa, que s'ha vist, per exemple, en el Consell, que ha de fer servir fons propis per s'arreglo de les carreteres o per fer carreteres noves, i que això després, evidentment, té conseqüències, no? Perquè aquests sous que abans venien de l'Estat ara no els pot fer servir amb altres qüestions pròpies del Consell, no? Ja es ve reclamant des de fa anys, es ve reclamant en el Ministeri que tornin aquests convenis de carreteres, però és picar contra una paret. D'allí ningú en fa cas i no sembla que el ministre Puente, que actualment estigui gaire entusiasmat en obrir aquest meló que tanta falta fa a les nostres illes.
Sobre la financiació autonòmica, Eduardo, aquest greuge comparatiu que patim des de ja fa molt d'anys.
És que poco que añadir, tiene toda la razón el compañero. O sea, es que desde el momento que hay otro color político y que se está viendo que a quien favorecen son a los que están más cercanos al gobierno, y en Cataluña está ella, que por cierto también están investigando la financiación de su campaña, que esto es otro melón que parece que en breve estallará. Pues bueno, al final es esto, ¿no? El pago de los favores que llevaron a Pedro Sánchez donde está. Evidentemente nosotros no estamos en esa lista ni si nos espera. Y luego, pues esperar cualquier acto de buena fe o cualquier acto de negociación con el hooligan del ministro Puente, pues me parece que es pedir que lluevan unicornios. O sea, entonces, yo creo que lo que nos espera es tener paciencia, esperar que haya un cambio de gobierno y replantear la situación de otra manera. Aunque históricamente tampoco nos ha venido
pero
bien.
Pero es el que te anava a dir, el greuge comparativo amb les altres comunitats és independent del color polític, sí, que se tingui a Madrid. No sé si teniu la mateixa sensació.
Bueno, Marta, pero a lo mejor podemos aprender de lo que están haciendo en este gobierno, ¿no? Que están favoreciendo más a los de su propio color político, porque es verdad que en épocas pasadas, incluso teniendo el mismo color político, en Baleares parece que somos la niña fea, que no llegamos a conseguir las cosas que por derecho nos tocan, que no estamos pidiendo nada más que no lo que es justo para nosotros.
Això està directament relacionat amb el tema de l'aeroport de Palma, i hi ha dues qüestions. La primera és que Balears és una mina d'or per l'Estat, és una de les tres comunitats que aporta o aportadores netes en el sistema, mentre les inversions cada vegada són més minces. Això ho veiem, per exemple, a l'aeroport de Palma. L'aeroport de Palma s'inverteix molt de dos més, però després, per exemple, tot el que afecta a carreteres, a qüestions de la vida diària de la població, aquí no hi ha inversions. És una qüestió de la visió que se té des de Madrid i des de l'Estat respecte a Balears. Ho dic perquè el ministre Puente també té decisió sobre AENA i sobre les decisions que se prenen a l'aeroport de Palma. I és una qüestió també de poder. Quants de diputats i representants tenim en el Congrés de Diputats que venguin de Balears? 8. Hi ha grups polítics d'altres bandes, com per exemple Catalunya, que tenen els mateixos diputats quasi que Balears, amb un únic partit. Clar, també hi ha una qüestió de poder, no? És a dir, quan has d'anar a negociar, si per exemple tots els diputats de Balears, cada un tira cap al seu partit, en lloc de tenir una unió, pues això fa que tinguis un poder pues, molt, molt minvat. I la realitat és que Espanya tracta a Balears com si fos una mina d'or, pensa que aquí recauda, i no inverteix. I això pues, suposa que, per exemple, tinguem una sensació i una massificació absoluta molt de mesos en sa que el govern d'Espanya se desentén perquè seguirà rebent dobbers una altra i una altra vegada.
Arribem d'aquesta manera a les 10. Guillem, Juanan, Eduardo, vos desig un bon cap de setmana.
Igualment.
De calor, per cert, perquè tindrem rècord d'altíssimes temperatures. Igualment, Juanan, de fet, avui primera alerta groga per altes temperatures del 2026, o sigui que anau amb cura. Arribem a les 10, notícies, petita pausa per publicitat i continuem tot d'una.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Condemnat a presó permanent revisable l'home que va assassinar la seva sogra a Coses a la colònia de Sant Jordi el setembre de 2023. El jutge considera aprovat que l'acusat de 47 anys va colpejar la víctima